Ingressa a presó un jove de 24 anys per violar una menor a Figueres. És el segon cop que els Mossos el detenen per fets similars i la policia sospita que hi podria haver més víctimes. Aquesta és una de les notícies que llegíem aquest matí a la premsa. El més trist és que tan sols amb el que portem d'any n'hem llegit unes quantes com aquestes.
Yo no soy esa.
Avui és 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. No crec que sigui l'únic motiu pel qual haguem de dedicar un programa d'una veu a les dones. Per què no? Perquè la cosa no va d'un dia i la resta ja veurem. És com qui segueix els 90 minuts de la final de la Champions, però se salta tots els partits de la Lliga previs. I com dirien els Manel, ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Començava amb la notícia de l'ingrés a presó d'un jove per haver violat una menor de 13 anys. Però és que l'any 2021 va acabar amb 43 dones assassinades per violència de gènere a Espanya. A Catalunya, l'any passat, en van morir 16. El pitjor, que la violència ha calat tan endins que a vegades ni ens immutem. Són xifres que sumen. Dit això, que quedi clar que la lluita contra la bretxa salarial de gènere, contra els sostres de vidre i contra la violència masclista no passa només pel 8 de març. Que la partida contra tot el que oprimeix, contra tot el que silencia i mata, es juga cada dia. Que això no va de finals glorioses de 90 minuts, va d'entrenaments diaris, de derrotes i de més minuts a la banqueta que al camp. Hi ha una dita popular que diu un cop a l'any no fa mal. Doncs en el cas del feminisme, sí, senyors, fer-ho només un cop a l'any fa mal.
Estel Migdia, amb Olma Giró.
Passen 2 minuts de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 8 de març a aquesta hora.
Poder identificar i rebutjar els propis homes, els comportaments masclistes, els propis, evidentment, però també els que veieu en els entorns laborals, familiars, d'amistat, i poder fer un pas d'assumir la responsabilitat i dir-los als altres, no?, de dir, ei, això ja no toca.
Ha de deixar de ser normal que el 47% de les noies d'entre 12 i 16 anys es vulguin aprimar.
És el mateix material que fem servir a tot el món, que fa servir la Federació Internacional de Creu Roja i Mitjana Roja. Per tant, amb aquests materials o amb altres que puguem enviar, sabem treballar-hi, tenim les mides, és material que s'ha provat en situacions d'emergència, per tant, per això és molt important que tornem a reposicionar aquest magatzem gràcies a les donacions de les persones.
Esto no puede ser un debate politizado. Yo comprendo que cada grupo parlamentario podemos tener nuestro matiz, nuestra perspectiva.
Respectem la decisió que prengui el rei emèrit de viure on vulgui.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera en les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Bona tarda, Olma. El temps hem marcat per les pluges i al llarg de les properes hores esperem que continuï plovent a qualsevol comarca de Catalunya, tot i que a la costa de Girona és on són menys probables aquestes pluges, que per damunt dels 1.300 metres són en forma de neu. Per tant, al llarg de la propera tarda, paraigües oberts perquè plourà a un lloc o altre del país. Tampoc es tracta d'una situació de pluges fortes, ni molt menys, però sí que anirà plovent. I de cara a demà encara ho farà, sobretot al matí, però ràpidament aquestes precipitacions quedaran restringides a partir de mig matí, migdia, cap a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona, especialment litoral i perlitoral. Per tant, demà a la resta del país ja a partir de migdia desapareix aquest risc de precipitacions. Les temperatures avui, doncs ja ho hem vist, molt semblants a les d'ahir, màximes de 10 a 13, 14 graus. Demà les temperatures molt semblants a les d'avui serà a partir de dijous, que aquestes començaran a recuperar-se ja dijous amb moltes més clarianes.
I a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia amb Jordi Carretero al control tècnic, amb Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz i Judit Casellas. De seguida us expliquem tot el que envolta la jornada del Dia Internacional de la Dona, però abans, un dia més, ens hem d'aturar a Ucraïna, perquè en el 13è dia de guerra, Ucraïna i Rússia han pactat l'obertura d'un corredor humanitari des de la ciutat de Sumy, segons han anunciat la viceprimera ministra Irina Bereshchuk i l'assessor presidencial Mikhailo Podolyak. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda. La ruta, aprovada també segons el govern ucraïnès pel Ministeri Rus de Defensa, aniria fins a la ciutat de Poltava, més al sud, i inclou hi ha convois i vehicles privats amb civils que el seguirien.
A tot això, el ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dmytro Kuleba, ha acusat Rússia d'impedir l'evacuació humanitària a la ciutat de Mariupol.
Segons el ministre, el president rus Vladimir Putin està mantenint 300.000 civils com a hostatges a Mariupol, malgrat l'acord per establir un corredor humanitari. En una pilota a Twitter, Kuleba ha denunciat que no permetre l'evacuació de civils forma part d'una estratègia deliberada de crims de guerra, com per exemple la de les conseqüències d'aquesta acció. El titular d'Exteriors ha informat de la mort d'un nen a Mariupol per deshidratació.
I en paral·lel a tot això, Moscou ha informat que aplicarà un alto al foc.
Ho farà per permetre, diuen, la sortida de civils de la ciutat de Kiev, Kharkiv, Mariupol i altres ciutats per anar cap a Belarus i, posteriorment, agafar un avió a Rússia, segons informa la mateixa agència Interfax. Ucraïna ja ha dit que rebutja frontalment aquesta opció que considera immoral.
Tot això el dia en què almenys 10 persones han mort, entre elles algunes menors d'edat, en els bombardejos que han tingut lloc aquesta matinada al centre de la ciutat de Sumy, segons ha confirmat el cap de l'administració regional. I a tot això, l'Organització Mundial de la Salut alerta que Rússia segueix atacant hospitals a Ucraïna i eleva almenys 16 els centres afectats.
El responsable de l'OMS a Europa, Hans Kluge, que ha advertit que el sistema sanitari ucraïnès està sota una forta pressió pel nivell baix de vacunació contra la Covid-19. Kluge ha avisat que calen medicaments com oxigen, insulina, anestèsies, material quirúrgic i equipament de protecció personal, entre d'altres.
I l'ONU ja xifra en 2 milions els refugiats que fugen de la invasió russa d'Ucraïna, segons ha informat aquest dimarts l'alt comissionat per als refugiats de les Nacions Unides, Filippo Grandi.
Segons les dades de l'ONU, la majoria dels que marxen d'Ucraïna van cap a Polònia. Més de 190.000 han anat a Hongria, uns 128.000 a Eslovàquia i més de 82.000 refugiats a Moldàvia, entre d'altres països.
I pel que fa als mateixos refugiats ucraïnesos que arriben a Catalunya, Guissona ha acollit 36 refugiats ucraïnesos en un sol dia i n'ha acollit 75 des que va començar la guerra.
En aquesta localitat, la comunitat ucraïnesa té un pes molt important. Ara, l'Ajuntament busca famílies que acollin els que arribin en els propers dies. A banda, el conductor voluntari del camió que va sortir de Guissona dijous passat, en Maxim Demturk, ja ha arribat a la frontera de Polònia amb Ucraïna, amb 12 tones de material. Des de Guissona continua la recollida de queviures i material per enviar a la frontera.
I a tot això, Creu Roja envia a Hongria avui 3 tràilers amb ajuda humanitària per a més d'11.000 afectats per a la guerra.
Sortiran aquest dimarts des del centre de Sant Martí de Tous a la comarca de l'Anoia per dur material especialitzat de primera necessitat, com per exemple kits de cuina, mantes i tendals que repel·leixen l'aigua i són ignífugs. Aquests materials se sumen als que portaran 12 camions més provinents d'altres punts de l'Estat. El coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, ha explicat que és un material molt comú en zones d'emergència.
És el mateix material que fem servir a tot el món, que fa servir la Federació Internacional de Creu Roja i Mitjana Roja. Per tant, amb aquests materials o amb altres que puguem enviar, sabem treballar-hi, tenim les mides, és material que s'ha provat en situacions d'emergència i, per tant, per això és molt important que tornem a reposicionar aquest magatzem gràcies a les donacions de les persones i a les institucions el més ràpidament possible, perquè nosaltres pensem que, lamentablement, hi haurà molts enviaments d'aquest tipus.
I mentrestant, Rússia segueix amenaçant. Si Occident no li compra petroli, tancarà el gas a Europa i això situaria el petroli en preus que doblarien els d'avui, que ja són de rècord. És la resposta de Putin a la via que estudien els Estats Units per tallar el finançament a Rússia. De la seva banda, Alemanya i Holanda, però, ja han deixat clar que no volen deixar de comptar amb el gas rus.
Europa també ha de decidir si desvincula el preu del gas del de l'electricitat, com ha demanat Espanya, que segueix desbocat. Avui, nova escalada de preus i nou rècord. El megawatt hora es pagarà a 544,98 euros, arribant ja als 700 euros per megawatt hora entre les 7 i les 8 del vespre. Són preus que multipliquen per 10 la mitjana del que portàvem, del que havíem pagat al llarg de la última dècada. Avui, Europa anunciarà mesures per deslligar part de la seva dependència energètica de Rússia. A tot això, el preu de la llum registrarà demà el seu segon màxim històric i superarà els 470 euros, tot i registrar una caiguda del 13% en el preu respecte avui.
I la guerra d'Ucraïna no només afecta el preu de la llum. A casa nostra, alguns supermercats han decidit restringir la compra d'oli de girassol a 5 litres per persona, 5 litres per persona, perquè no passi el que va passar amb el rotllo de paper de vàter al principi de la pandèmia. Recordem que Ucraïna és un dels principals productors d'oli de girassol de tota Europa.
L'OCU, que és l'Organització de Consumidors i Usuaris, ha criticat aquestes restriccions. L'organització fa una crida a la calma perquè la possible manca d'aquest producte no es concretaria, almenys fins l'any vinent, ja que l'oli que s'està venent avui en dia prové de la collita de l'estiu passat i lamenta que les restriccions que imposen alguns supermercats només generen alarma i afavoreixen encara més a la pujada de preus. A més, recorda que en un cas hipotètic de desabastiment, l'Estat tindria encara marge suficient per impulsar la producció nacional o la comercialització d'altres olis vegetals.
I a tot això, Andorra és considerat com un dels països que ha dut a terme accions hostils contra Rússia, segons el llistat que ha donat a conèixer el mateix govern rus.
En aquesta llista s'inclouen els 27 estats membres de la Unió Europea, a més d'Austràlia, els Estats Units, el Canadà i el Japó, entre d'altres. El motiu, diu, l'elaboració amb urgència d'una llei per a poder fer efectives sancions contra Rússia. Per altra banda, els 7 comuns d'Andorra han acordat donar 3.000 euros cadascú en concepte d'ajuda humanitària a Ucraïna.
I avui, que és 8 de març i, per tant, es commemora el Dia Internacional de la Dona Treballadora, el govern ha explicat a Ràdio Estel que a finals d'any aprovarà un projecte per treballar amb els homes les seves masculinitats.
Ho ha fet la secretària de Feminismes de la Generalitat, Montserrat Pineda, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, on ha detallat que l'objectiu és treballar i identificar aquests comportaments amb els homes perquè ells també siguin actors en la lluita cap a l'igualtat.
Identificar i rebutjar els propis homes, els comportaments masclistes, els propis, evidentment, però també els que veieu en els entorns laborals, familiars, d'amistat, i poder fer un pas d'assumir la responsabilitat i dir-los als altres, no?, de dir, ei, això ja no toca perquè necessitem una societat igualitària i justa per totes, no?
Montserrat Pineda també ha advertit que aquelles empreses que no compleixin amb els plans d'igualtat aplicaran les sancions.
Nosaltres apostem per una actuació més preventiva, no?, per dir-ho d'alguna manera, però és obvi, no?, que en un moment donat hem complert aquesta perspectiva de promoció, les sancions arribaran a les empreses.
D'altra banda, la secretària de Feminismes també ha parlat de la guerra d'Ucraïna i ha dit que la majoria dels refugiats ucraïnesos que estan arribant aquests dies a Catalunya són dones i nens. Per això, Pineda ha defensat que cal individualitzar el seu acolliment, ja que venen amb unes condicions específiques a banda del marc de guerra per desenvolupar el seu projecte vital.
I aquest migdia, la Generalitat també ha explicat que aprovarà un pla d'acció per combatre la pressió estètica.
La consellera de Feminismes del govern de la Generalitat, Tania Verge, ha alertat que és una forma de violència simbòlica.
Ha de deixar de ser normal que el 47% de les noies d'entre 12 i 16 anys es vulguin aprimar i que el 41% hagi fet alguna vegada dieta pel seu compte sense consell professional. Noies de 12 a 16 anys. Són dades d'una enquesta realitzada l'any 2020, alumnes d'ESO per l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia de Catalunya.
El pla inclou mesures com oferir continguts educatius a les escoles, una campanya a les xarxes socials sobre els retocs estètics o acords sectorials de la moda i la publicitat. Verge ha instat al govern espanyol que reguli l'ús de filtres a les fotografies dels influencers de les xarxes socials. La consellera Tania Verge també ha anunciat que el departament examinarà com s'està aplicant en la pràctica la regulació europea de talles de roba i, després de rebre una denúncia, investigaran una cadena multinacional de moda que opera a Catalunya que només ven les talles més petites.
L'any 2021 va acabar amb 43 dones assassinades per violència de gènere a Espanya. A Catalunya en van morir 16 l'any passat i el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona va atendre més de 5.000 víctimes que van denunciar algun tipus de maltractament per part de la parella o també de l'exparella.
Això representa un 38,2% més de casos que l'any 2020 pel que fa a les dones que han estat assassinades. Tot i que la xifra de víctimes s'ha reduït respecte a anys anteriors, s'han duplicat els casos de violència vicària. L'any passat, a Espanya, 6 menors van ser assassinats per homes que volien fer mal a les seves mares. A més, 30 nens i nenes han quedat orfes de mare el 2021 a causa de la violència de gènere.
A tot això, des del 1980, el Parlament ha passat de 7 a 63 diputades.
La legislatura actual és la més paritària de la història. La primera, la de fa 42 anys, comptava amb un 5% del total i actualment les dones representen un 47% dels escons, és a dir, 9 vegades més que aquell primer Parlament constituït l'any 1980. La CUP és el partit amb més percentatge de diputades, mentre que Vox és qui més incompleix la igualtat.
Ara bé, aquesta legislatura també és la més feminitzada pel que fa a la mesa.
Dels 100 membres de la mesa, només 4 són dones. Laura Borràs exerceix la presidència, Alba Vergés com a vicepresidenta primera, Assumpta Escarp com a vicepresidenta segona i Aurora Madaula com a secretària segona. I des del 1980, des de la primera legislatura, només 7 dones han estat presidentes de grups parlamentaris. Han estat Manuela de Madre, Alicia Sánchez Camacho, Inés Arrimadas, que també va ser cap de l'oposició, Mireia Boya, Marta Rovira, Jessica Albiat, la dotzena, i l'actual portaveu de la CUP, Dolors Sabater.
I a tot això, Catalunya, però és l'única comunitat de tot l'Estat on la presència de dones directives aquest 2022 s'ha reduït respecte a l'exercici anterior.
Segons un estudi de la consultora Grant Thornton, les dades situen Catalunya per sota de la mitjana espanyola i europea. Tot i això, Catalunya es manté com la quarta comunitat de l'Estat amb major presència femenina a l'alta direcció, superada només per Madrid, Galícia i Andalusia.
I com ja és habitual, aquests últims anys, el sindicat CGT ha convocat una vaga de 24 hores a tot l'Estat. De fet, arreu del país, col·lectius feministes han convocat diferents protestes al llarg del matí. A Barcelona, milers d'estudiants omplen els carrers amb motiu de la vaga feminista.
És el primer gran acte que se celebra aquest dimarts a la capital catalana, hores abans de la manifestació unitària d'aquesta tarda. La mobilització, que ha començat a les 12 del migdia a la plaça Universitat de Barcelona, s'ha desplaçat per diversos carrers del centre de la ciutat i ha reivindicat que la lluita feminista és antifeixista, antiracista i anticapitalista. El Sindicat d'Estudiants de Catalunya ha convocat a la mateixa hora també diverses protestes arreu del territori català.
I encara a la capital catalana, desenes de manifestants han protestat a la plaça Sant Jaume de Barcelona en dues concentracions diferents, fets que ha provocat alguns moments de tensió.
Hi havia convocades dues protestes, d'una banda l'Associació Abolicionista de Catalunya i de l'altra la CGT de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir per discrepàncies i tensions entre els manifestants.
La coordinadora feminista de les Corts de Barcelona ha tallat l'avinguda Diagonal durant gairebé 40 minuts.
L'aturada també afecta el transport públic, però la Generalitat ha decretat serveis mínims, de manera que els ferrocarrils catalans, Rodalies i Metro i Bus de Barcelona garanteixen durant tot el dia d'avui el 85% del servei habitual.
I tots els actes d'aquest 8 de març culminaran aquesta tarda amb les diferents manifestacions i concentracions convocades arreu del territori.
La més multitudinària ha estat convocada per l'Assemblea 8M i començarà a la plaça de la Universitat de Barcelona a partir de les 6 de la tarda i es desplaçarà fins a l'Arc de Triomf, on tindrà lloc l'acte central. A la mateixa hora, a les 6, començarà la manifestació a la plaça 1 d'Octubre de Girona i a la plaça Ricard Vinyes de Lleida, mentre que a la Imperial Tarracó de Tarragona la protesta arrencarà a les 7 de la tarda.
I després de les manifestacions estàtiques que vam veure durant l'any passat per la pandèmia, aquest any s'espera que la jornada ja recuperi certs aires de normalitat prepandèmica.
Enguany la protesta es centra principalment en denunciar com la crisi del coronavirus agreujat i ha fet aflorar encara més la precarització laboral, la violència contra les dones i la discriminació de les dones migrades.
Passen 18 minuts a les 2 del migdia i continuem amb més notícies perquè el Congrés dels Diputats, la Junta de Portaveus, ha decidit no portar a debat la proposta de la comissió parlamentària proposada per Unides Podem, Esquerra Republicana i Bildu per investigar els abusos a l'Església. La comissió que sí que es debatrà és la proposada pel PSOE i el PNB, que estarà liderada pel Defensor del Poble.
Els Liles havien presentat la seva proposta a la Junta de Portaveus perquè entrés en l'ordre del dia de la setmana que ve, però els vots en contra de Partit Popular, el Partit Nacionalista Basc i Vox, i a més de l'abstenció dels socialistes i ciutadans, ho han impedit. Sí que està previst per aquesta tarda el ple del Congrés debati la proposta de comissió d'experts independents que proposa el PSOE i el PNB. La diputada socialista Carmen Calvo ha dit al diari El País que espera que el Partit Popular s'hi acabi sumant.
Esto no puede ser un debate politizado. Yo comprendo que cada grupo parlamentario podemos tener nuestros matices, nuestra perspectiva, pero yo pido que pongamos por delante a las víctimas. Y en ese sentido yo creo que el principal partido de la oposición no se puede quedar fuera de esto.
De la seva banda, Ángel Gabilondo, defensor del poble, serà l'encarregat de liderar la comissió independent. Per Calvo, la prioritat han de ser les víctimes i espera comptar amb la participació de l'Església, a qui li demanaran informació.
I l'endemà que el rei emèrit Joan Carles I enviés una carta al seu fill Felip VI anunciant que es quedava a viure a l'Aràbia Saudita, els diferents partits polítics hi han dit la seva.
El primer que ha parlat ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que manté la seva exigència a l'emèrit que doni explicacions als ciutadans sobre les informacions i els fets que se li atribueixen, als quals l'ha atillat de decepcionants. Ho ha manifestat en una trobada amb els periodistes informal abans de marxar cap a la OTAN a Letònia.
I la CUP, per la seva banda, demanarà que Joan Carles I i el fiscal anticorrupció compareguin a la Comissió de Justícia del Congrés. Diu que ho faran perquè la ciutadania no tingui la sensació que la monarquia està per sobre de tothom.
La portaveu dels anticapitalistes al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, considera que és imprescindible que Joan Carles I doni explicacions sobre els seus negocis.
Estamos seguras que aparte del AVE de la Meca, las comisiones, los trusts en Estados Unidos y la Royal Black, hay mucho más detrás. Pero como que lo que ha salido es esto, nos parece imprescindible de que este señor venga aquí y lo explique. Porque si no, el mensaje que dan a la ciudadanía no es solo que tenemos una monarquía que nadie ha votado, sino que además esta monarquía está por encima de todo el mundo.
Des del PSC, la seva portaveu al Parlament de Catalunya, Alicia Romero, ha dit que respecten la decisió del rei, tot i considerar que Joan Carles I hauria de donar explicacions.
Respectem la decisió que prengui el rei emèrit de viure on vulgui, diguéssim, no? No tenim res més a dir. I en tot cas, si la CUP ha fet una petició, doncs veurem quina resposta cal donar des del Congrés dels Diputats, però nosaltres sempre ho hem dit, ho ha dit també el president Sánchez, el rei ha donat algunes explicacions i estaria bé que les donés, però més enllà d'això, en fi... Doncs crec que és un rei que en aquests moments no té responsabilitats públiques i, per tant, doncs, pot decidir on fa la seva vida.
Qui també ha dit la seva és Unides Podem, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha dit que tot plegat fa que la gent tingui la sensació que la justícia no és igual per tothom.
Tengo la sensación de que cada vez hay más gente en nuestro país que tiene una clara conciencia de que la justicia no funciona igual para todos. Y creo que esa es la peor noticia, desde luego, para los monárquicos, pero sobre todo para la democracia de nuestro país.
L'àrea metropolitana de Barcelona fixa en 1.300 euros el salari de referència que permetria viure amb dignitat a l'entorn de la capital catalana.
La xifra s'ha incrementat gairebé un 30% des de l'any 2016 i la majoria del pressupost de les famílies el destinen a habitatge i menjar. La vicepresidenta de l'àrea metropolitana, Montserrat Bellerín, demana salaris més alts perquè el cost de vida de l'entorn de Barcelona és més alt que en altres parts d'Espanya.
És un camí que hem iniciat per posar de manifest doncs, que aquí el cost de la vida és més elevat i doncs, necessitem retribucions que siguin més elevades per aconseguir que siguin més justes.
Bellerín també ha explicat que a través d'aquestes dades es vol donar visibilitat a les persones que, malgrat tenir una feina, no poden arribar a final de mes.
Passen 22 minuts de les dues del migdia i obrim ara plana de successos. El jutjat de Figueres ha enviat a presó un jove de 24 anys a qui acusen de violar un adolescent. És el que recordàvem al principi d'aquest programa. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'agressió va passar el juliol del 2021, quan la menor tenia 13 anys. És el segon cop que els Mossos d'Esquadra detenen el jove acusat per uns fets similars i la policia sospita que podria haver-hi més víctimes. Fa poques setmanes ja el van arrestar per haver agredit sexualment dues adolescents, però en aquella ocasió va quedar en llibertat amb mesures cautelars. Ara ha ingressat a presó de manera incomunicada i sense fiança.
I més successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut Enciso Corbera, és veí de l'Escala, de l'Alt Empordà, que és el mateix que va viatjar a la frontera d'Ucraïna per dur refugiats.
La policia el buscava per arrestar-lo i portar-lo davant del jutge que instrueix el cas del tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera l'any 2019. Ell és un dels 12 encausats en aquesta macrocausa, que han sumat 200, que havia desobeït i no havia comparegut a les diferents citacions judicials. La policia l'ha arrestat poques hores després de tornar del viatge des de Polònia.
I tres ferits greus en un accident frontal a Manresa. El xoc va ser a la carretera d'Igualada, la pujada de la Catalana.
L'accident va passar al voltant de les 3 de la tarda d'aquest dilluns. Els tres ferits són veïns de Manresa i se'ls ha traslladat a la Mútua de Terrassa i l'Hospital Sant Joan de Déu. A causa de la gravetat de les lesions de la conductora responsable del sinistre, La policia local de Manresa no ha pogut realitzar-li proves de detecció etílica ni de consum de substàncies.
I encara en clau de successos, Unió de Pagesos demana acció policial després que una macrofesta acabés en la destrossa de tota una vinya.
L'últim cap de setmana a febrer, un camió de l'organització d'una festa il·legal i multitudinària amb més de 1.000 persones a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, va passar per sobre d'una vinya i va malmetre 200 ceps d'una finca propera. És per això que Unió de Pagesos exigeix respecte pels cultius, que s'identifiqui els infractors per fer-los pagar els danys i que la població no entri als camps ni tan sols per fer-se fotografies.
I la Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home francès de 36 anys per tinença il·lícita d'armes i també per un delicte contra la salut pública.
Els agents el van aturar diumenge a l'avinguda Salvador Dalí quan circulava amb cotxe en veure una actitud sospitosa. Durant l'escorcoll li van trobar una pistola del calibre 9 mil·límetres, 56 grams de cocaïna, així, i més de 10.000 euros en efectiu.
I la Guàrdia Civil ha detingut un home per dur 12 quilos i mig de marihuana en un cotxe robat.
Els fets van passar aquest dilluns a l'AP7 a la Jonquera. Els agents van interceptar el vehicle que circulava en direcció a França en un control. En comprovar que el cotxe era robat, també van descobrir la droga amagada en bosses d'escombraries.
Gràcies, Sílvia. 25 minuts que passen de les dues del migdia. Anem ara cap a esports.
Esports.
Aquesta nit comença la primera ronda dels partits d'anada de la Lliga de Campions. El Real Madrid no jugarà fins demà contra el PSG, que arriba a la capital espanyola amb Kylian Mbappé com a gran amenaça. Xavi Toscano, bona tarda de nou.
Bona tarda. La tornada de vuitens arrenca avui a les 9 de la nit amb els partits Bayern de Múnich-Salzburg, que a l'anada van empatar 1, i amb el Liverpool-Inter de Milà amb l'avantatge del 2-0 que van aconseguir els anglesos en el primer partit. Els dos enfrontaments d'avui es podran seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. Demà serà el torn del Real Madrid-PSG, amb Kylian Mbappé, que ja està recuperat i entrat en la llista de convocats. De fet, l'equip parisí ja és a la capital espanyola. El davanter del club parisenc va rebre una forta trompada de peu durant l'entrenament d'ahir, que va encendre totes les alarmes a l'equip francès. Recordem que el PSG visitarà el Santiago Bernabéu amb l'1-0 de l'anada a favor.
I encara en futbol internacional, perquè la FIFA ha decidit finalment aplaçar el partit que havien de disputar les seleccions d'Escòcia i Ucraïna el dia 24 de març, corresponent a la repesca per al Mundial del 2022.
Ho ha fet a petició de la Federació Escocesa. Ara falta saber si l'Àustria-Gales, enfrontament del qui hauria de sortir l'altre equip que jugaria una plaça per al Mundial amb el guanyador de l'Escòcia-Ucraïna, també serà ajornat, tot i que el sorteig de la fase final del Mundial per definir els grups està previst per al dia 1 d'abril. És probable que els partits ajornats es juguin després d'aquest sorteig, és a dir, el mes de juny, ja que la competició no comença fins al 21 de novembre.
I pel que fa al Barça, el club ha fet oficial aquest matí la notícia que ja s'avançava ahir sobre un canvi de noms en l'estructura orgànica d'aquesta entitat.
En un missatge intern enviat als empleats del club, la Junta ha explicat que Xavier Mas deixa el càrrec de Compliance Officer i que l'escollit per substituir-lo és l'advocat Sergi Atienza. Aquest càrrec, el de Compliance, té la funció de garantir que el club compleix els seus requisits legals i reglamentaris externs, així com les polítiques i els estatuts interns. Atienza és especialista en dret penal i l'avala amb més de 19 anys d'experiència. Aquest és el segon canvi que pateix l'estructura del club després de la marxa de Ferran Reverter, que ocupava el càrrec de director general.
Això sí, els esports d'avui ens deixen amb una bona notícia que ja toca, perquè el Consejo Superior de Deportes ha convocat finalment per al proper dilluns 14 de març la comissió que ha d'aprovar els estatuts que professionalitzaran el futbol femení.
Aquest és un primer pas del govern espanyol, que està liderant aquesta transformació, on es farà una important inversió econòmica per a la posada en marxa, ara sí, de la infraestructura necessària de la futura Lliga Professional Femenina. Un cop s'aprovin aquests estatuts, ja es podrà convocar el procés electoral per a l'elecció del president d'aquesta nova competició, i serà llavors quan es podran començar a negociar els drets audiovisuals i comercials de la Lliga Femenina de Futbol Professional. A més, és el pas necessari per poder seure amb els sindicats per a la negociació del conveni col·lectiu de les jugadores.
I en esports no tot és futbol, perquè en bàsquet aquest vespre a 8:45 el Barça visita la pista del Fuenlabrada en partit d'ACB.
El d'avui és el primer dels tres partits que els blaugranes juguen aquesta setmana amb l'objectiu de tornar al camí de la victòria després de la derrota que van patir dissabte contra el València. L'alè Àlex Abrines sap que Fuenlabrada no és una pista fàcil.
Ells es juguen la permanència, nosaltres venim de perdre, estem motivats i bueno, ja hem jugat molts de cops allà i sabem que és una, un estadi on el públic apreta molt, els jugadors pues, juguen molt millor a casa que a fora i bueno, tenen un equip per competir, no? Llavors bueno, crec que haurem de fer les coses. Nosaltres també portem un calendari complicat i bueno, haurem d'estar física i mentalment al 100%.
Per al partit d'avui, Jessica Vicious segueix sense poder comptar amb Piero Oriola i Higgins, que segueixen lesionats.
I en el món de l'esport avui també passa pel tenis, ja que ja hi ha sanció per a l'alemany Alexander Zverev.
L'ATP el castiga 2 mesos amb una multa de $40.000 després de ser expulsat del torneig d'Acapulco per colpejar la cadira de l'àrbitre amb la raqueta durant un partit de dobles. A més, no se li va pagar ja el premi del torneig, que era d'uns 30.000 euros, i tampoc serien sumat els punts adquirits a la classificació pels partits individuals i de doble que va jugar a Mèxic. Atenció, però, que la sanció queda suspesa, queda supeditada, però, a una reincidència. És a dir, que si Zverev torna a tenir un mal comportament durant el termini d'un any, se li aplicarà la sanció, si no, quedarà en un no-res. Així doncs, el tenista alemany podrà jugar al Masters 1000 d'Indian Wells, que comença demà amb Rafa Nadal com a gran favorit.
Moltes gràcies, Xavi. Anem res. Un minut a publicitat i de seguida tornem amb la secció de cada dimarts, la butxaca, amb el doctor Moslares per parlar de tota l'actualitat econòmica.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial. La millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
Com cada dimarts parlem d'economia amb un expert en la matèria com és el doctor Carlos Moslares. Ell és degà de l'IQS School of Management de l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull. Doctor Moslares, molt bona tarda i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Molt bona tarda a vosaltres.
Avui no tens en Joan Trias, però intentarem fer aquesta secció com sempre.
Segur.
Comencem per fer així una mica un resum de l'actualitat econòmica que ens deixen aquests últims dies, perquè si parlem d'economia hem de parlar sí o sí de la guerra a Ucraïna, perquè evidentment doncs, està afectant ja la butxaca d'arreu del món. Això passa pel preu de l'energia, el preu del gas, el petroli, bàsicament el preu de la benzina i també el preu de la llum, que cada dia continuen batent rècords històrics, els que mai s'havien vist. De fet, el Kremlin ha amenaçat aquesta matinada de tallar tot el subministrament de gas si tots els països d'Occident deixen de comprar-li petroli. Moscou ha avisat que pot tancar el seu principal gasoducte cap a Alemanya i, a més, a sobre, afegeix que el preu del barril de Brent es podria duplicar respecte als preus històrics que ja trobem avui mateix. Això pel que fa al petroli, però clar, és que aquesta escalada de tensió també repercuteix a l'electricitat. Avui a Catalunya la llum bat tots els rècords històrics. De mitjana es pagarà 544 euros al megawatt hora i el de 7 a 8 del vespre es podria arribar a superar els 700 euros. Són xifres que no s'havien vist mai servei i, de fet, multipliquen per 12 els preus que hi havia fa un any. Primer de tot, doctor Moslares, volem entendre per què passa això. És la por que provoca aquest increment, aquest augment de preus mai vistos?
Sí, efectivament, però no només la por. Està clar que hi ha una reducció de subministrament i aleshores això en els mercats provoca pressions dels preus a l'alça. Però també és que les expectatives, a més, són de que si finalment es retalla el subministrament que ve de Rússia, doncs, evidentment, encara els preus pujaran més i els mercats ja estan anticipant també aquesta possibilitat. De moment no s'ha tallat i aleshores estem en expectatives, però que aquestes expectatives no apunten de forma optimista a curt termini menys.
I com a expert, doctor Moslares, creu que pot passar que s'acabi tallant aquest subministrament?
Bueno, jo crec que Europa és de les decisions que ja s'hagués pres si fos tan fàcil. Però recordem que hi ha països encara que estan més afectats que Espanya, en el cas d'Alemanya és el 40% del gas del subministrament que els arriba, i per tant no és tan fàcil prendre aquesta decisió que és, si no, insisteixo, jo crec que ja s'ha després, trobar fonts alternatives no és tan fàcil, donat el gran volum i la gran dependència que tenim, en aquest cas, tant del petroli com del gas de Rússia. Rússia surt afavorida, entre cometes, perquè aquesta pujada de preus també els afavoreix, i aleshores, doncs, encara que la voluntat política sigui prendre mesures en contra del règim del senyor Putin, però les conseqüències econòmiques també hem de ser conscients del que representen. Ja estàvem patint aquesta pujada de preus abans d'aquest conflicte, degut a l'increment de la demanda, també degut al pla de moure'ns cap a les green, no m'ho dic, les alternatives més netes d'energia, i aleshores ara tenim aquest punt afegit. Clar, potenciar les alternatives, això no es pot fer d'avui per demà, i buscar altres proveïdors, siguin els Estats Units, que tenen més autonomia en aquest sentit per la seva producció, i altres proveïdors del Golf Pèrsic, o en el nostre cas d'Argèlia i tot plegat, doncs necessiten inversions, necessiten ampliar també els gasoductes que tenim, i no és tan fàcil automàticament suplir o substituir, millor dit, el gran proveïdor que ara per ara, en el cas d'Europa, és Rússia.
I, doctor Moslares, si la situació continua així, és a dir, amb amenaces per un costat, amb amenaces per l'altre, però realment sense un tancament del subministrament, perquè, com ha dit, doncs és força complicat trobar alternatives, quan creu que pot arribar a durar aquesta durada de l'increment de preus?
Home, jo, com a mínim, 3 mesos per endavant, jo visualitzo que aquesta pujada es mantindrà. I, a més, és que no només és la pujada de preus que ens afecta a tots a la butxaca, sinó que això el que també està provocant són tensions econòmiques, és a dir, ralentització o reducció de l'activitat econòmica. I si s'arriba a aquesta reducció de l'activitat econòmica, aleshores estaríem en una situació d'estanflació, que vol dir que tenim inflació, però que, a més, la inflació no ve associada a que hi ha una gran demanda. Quan l'economia creix molt i hi ha molta demanda, de vegades es pot entendre que hi hagi pressions inflacionistes. Però quan venen per al costat de l'oferta, que seria aquest el cas, el que pot representar és que a sobre l'activitat econòmica es redueix. També, ja que has mencionat el tema aquest, el petroli i el gas, caldria dir també que Ucraïna és un gran subministrador d'alguns productes bàsics. I aleshores, en el tema de cereals i altres productes, sobretot d'agricultura i de menjar, d'alimentació, doncs venen d'Ucraïna. Clar, el tall del subministrament, doncs això també pot provocar, que ja l'està provocant, pujades de preus en altres productes bàsics, i no només pujades de preus, sinó fins i tot dificultats per empreses per tal de mantenir el seu nivell d'activitat. i per tant podríem entrar en un bucle que és la pitjor de les situacions, que és la inflació d'un costat i de l'altre costat que l'activitat econòmica, aquest creixement que s'estava donant ara, semblava que sortia una mica de la situació pandèmica del Covid, doncs es vegi agreujada, cosa que seria el pitjor escenari.
Esperem que no haguem d'arribar en aquest escenari, però recollint una mica la línia que estava apuntant senyor Moslares, de fet, m'agradaria comentar amb vostè una imatge que últimament dic des de fa dos dies aproximadament, s'està veient als supermercats, que és que, com comentava, Ucraïna és un dels principals productors, en aquest cas és el principal productor d'oli de girassol. I ara el que està passant als supermercats, alguns supermercats el que han decidit és posar restriccions i que per persona només pugui comprar una persona 5 litres d'oli de girassol perquè bàsicament doncs, no s'acabi i als supermercats doncs, no trobem la imatge que podríem trobar al principi de la pandèmia, per exemple, com és el que va passar amb els rotllos a paper de vàter. Més enllà de comentar la imatge aquesta dels supermercats amb l'oli de girassol, la pregunta és, creu que es pot arribar a tensar la cadena de subministrament?
Sí, sí, de fet ja s'està tensant, perquè no només el tema de supermercats, que és el punt final, no?, per la venda del consumidor, sinó que també la indústria conservera, moltes indústries de menjars preparats, de fregits, de tot plegat, doncs clar, es veuen afectats. I per tant, l'oli de girassol no només l'utilitzem a casa, a mi, sinó que també hi ha moltes empreses que és un producte bàsic per mantenir la seva activitat. I els estocs, doncs, potser poden durar algunes empreses, d'avui una o dues setmanes, substituir-lo no és tan fàcil per oli de soja i altres olis, i al final això el que provocarà, de ben segur també, és que contribuirà a la pujada de preus de molts productes.
Clar, davant d'això, senyor Moslares, la pregunta és que si en un cas hipotètic de desabastiment, ara comentava que durant 15 dies doncs, sí que es podrien trobar alternatives o inclús utilitzar les reserves d'aquestes empreses que utilitzen l'oli de girassol, per exemple, com podria ser qualsevol altre producte, però davant d'un hipotètic de desabastiment, l'Estat tindria marge suficient per impulsar doncs, la producció nacional, en aquest cas d'oli de girassol?
No, això no es pot fer, evidentment, les collites i les capacitats productives d'un país, i més en productes que estan subjectes a un cicle de producció més llarg, vull dir que no és fabricar cargols, per dir-ho així. Per tant, clar, l'oli de girassol has de tenir els terrenys, els cultius, recollir-lo, processar-lo, vull dir que no és tan fàcil. Evidentment que hi ha altres olis, però evidentment això provoca tensions, és a dir, no vull posar en un escenari caòtic, però al final tenim l'oli d'oliva, evidentment, i altres olis, però que al final tot plegat el que sí que posa pressió sobre els altres mercats, en aquest cas si parlem d'oli, i aleshores això sí que portarà amb una pujada de preus general dels altres olis alternatius, i amb la repercussió que té en tota la cadena de producció de productes a bon aquest bé intermig, doncs participa.
I senyor Moslares, més enllà de tota la pujada de preus que dèiem que repercuteix en molts sectors, m'agradaria només que com a expert corroborés o no el que ahir també alguns altres experts apuntaven, i és que el preu de la gasolina podria arribar als 2 euros per litre. És a dir, jo, per exemple, en el meu cas, recordo que fa una setmana el pagava 1,40 aproximadament, aquest cap de setmana ja vaig pagar a 1,60. Clar, llavors, davant la hipòtesi de que pugui arribar a 2 euros al litre, com a expert, corrobora que això pugui arribar a passar, és a dir, trobarem preus que arribin o superin els 2 euros al litre a les gasolineres?
Lamentablement, jo crec que sí. Sí, sí, lamentablement, ja estem a prop, però sí, fàcil que puguem superar la barrera fins i tot els 2 euros per litre.
Senyor Moslares, avui, evidentment, l'actualitat més enllà de la guerra ucraïna passa pel dia 8 de març, dia de la dona treballadora, i m'agradaria comentar amb vostè les dades sobre la bretxa de gènere que hi ha a Espanya. Bàsicament, les que venen de Comissions Obreres indiquen que la bretxa de gènere a Espanya s'ha reduït uns 2 punts respecte al 2018, cosa que està bé, però per contra, i això sí que espanta, les diferències entre joves s'han eixamplat encara més, perquè actualment les dones de menys de 18 anys cobren gairebé un 35% menys. Repeteixo, un 35% menys que els homes de la mateixa edat, quan l'any 2010 la diferència no arribava al 20%. És a dir, traduït, en tots anys s'ha incrementat un 15% la diferència de sou entre homes i dones menors de 18 anys. Què hem de fer perquè això no passi i perquè les xifres es reverteixin?
Home, són moltes accions. És lamentable aquesta situació. I a més, passen dues coses. Una cosa és el salari, després venen els complements. Moltes vegades, en moltes empreses, es defen que la política salarial és la mateixa, però després venen els complements diversos, per desenvolupament de responsabilitats, de funcions, d'horaris i tot plegat. Després hi ha l'altre factor, que és la conciliació familiar, que normalment, amb un percentatge molt alt, encara l'assumeix més, molt més la dona, demanant els permisos o reduccions de jornada, i això també juga en negatiu. També, en els joves, com que la taxa d'atur és molt més alta, hi ha moltes empreses que, d'alguna forma, doncs, estimen més la contractació d'homes, o de joves, o d'homes en general. I aleshores això s'ha de revertir. Ara, com revertir-lo? Jo crec que hi ha d'haver més transparència a l'auditoria de les empreses en aquest sentit. Establir protocols que Inspecció de Treball pugui tenir accés a molta més informació o que les empreses hagin d'aportar més informació en aquest sentit. Aquest és un punt. I també és veritat que des de l'administració pública el fet de donar més suport a les famílies, als joves, que tenen menys petits, perquè també la conciliació, d'alguna forma, si té o hi ha més suport des del sector públic, amb llars, escoles, serveis, això també podrà favorir. Però bàsicament crec que això ha d'estar incorporat també als convenis, a la negociació dins les empreses, i que les empreses també doncs, conscients de que han de portar i ser més transparents en aquest sentit perquè puguem revertir aquest fenomen que juga en negatiu, evidentment, en primer lloc, per les dones, però directament juga en negatiu per l'economia general.
I senyor Moslares, això sé que és fer una mica allò que diuen de fer volar ocells al vol, però si vostè i jo d'aquí dos anys ens trobem per tornar a parlar de la bretxa salarial un 8 de març, com a expert, creu que aquestes xifres s'hauran revertit? És a dir, ens trobarem una millor situació o el que augura és un mal pronòstic?
Avui, que les notícies són tan negatives...
Va haver una mica de positivisme, va bé.
Sí, en aquest sentit, jo crec que sí que a la societat cada vegada hi ha més consciència de que això no és admissible en una societat que volem ser més avançada. Per tant, a mi em dona la sensació de que sí que hi ha una més gran conscienciació, el que passa és que també s'han de posar mesures precisament per, d'alguna forma, fer més pressió a totes les empreses, a tots els col·lectius, perquè això s'hagi de revertir. Que no es revertirà d'una forma dràstica, això suposo que també tots som conscients, però bueno, si no hem revertit cada any ja estaria bé, de 2 a 2%, al final confio que aquesta bretxa salarial sigui molt més reduïda. Encara que els països més equilibrats, no dir-ho així, amb una bretxa salarial inferior, també manifesten que es dona igualment, perquè el tema, sobretot, associat al tema de la maternitat i la compatibilitat de la carrera professional i personal, normalment recau més en la dona. Per tant, també aquí hi ha un rol important que entre tots nosaltres, i quan dic tots nosaltres, homes i dones, repartim més la càrrega, diguem-ne, de prendre cura i els nostres nens, dels fills, i que no recaigui bàsicament en el cas de la dona, que normalment això implica evidentment una reducció d'expectatives moltes vegades, reducció de la seva activitat i queda penalitzada en aquest sentit.
Doctor Carlos Moslares, ja ens va bé acabar aquesta secció de la butxaca amb una mica de bons auguris per un futur proper o llunyà, esperem i ens hi agafem. Com deia, doctor Carlos Moslares, degà de l'IQS School of Management de l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest migdia del 8 de març.
Molt bé, felicitats. Gràcies.
49 minuts, per no dir-ne gairebé 50, que passen de les dues del migdia. Jo avui deia dues de la tarda i en Xavi m'ha dit que era que no, que s'havia de dir dues del migdia. Crec que és un debat que podríem tenir. Jo crec que queda millor dir dues del migdia. Dues de la tarda, perdona.
No, són dues del migdia i després si dius l'hora a partir de dos quarts, que ja dius dos quarts de tres, aleshores ja sí que és per la tarda.
Clar,
dos quarts
però
de tres
si
de la
passen
tarda.
50 minuts de les dues de la tarda, no? Perquè ja han passat els 30.
Jo crec que si tenim la paraula migdia, que sona així tan bé, tan maca, tan clara, la podrem fer servir.
Tan catalana. Dit això, Xavi Toscano, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda.
Estem obrint aquesta secció que ha canviat moltíssims cops de nom. De fet, em sento...
Sembla que no hi hagi ningú més avui a la ràdio.
No, no, és que no hi ha ningú més. Estem fent tot.
A la recepció, al control tècnic, estem...
Som periodistes orquestres, que ara està molt de moda aquest concepte, la veritat. T'he de dir que t'he de confessar.
Hem d'enviar una abraçada al nostre company Joan Trias, que el tenim malalt.
Sí, veus? Segur que ens n'haguéssim oblidat al nostre company Joan Trias, a la nostra companya Judit Caselles, a la nostra companya Anna Closa, i esperem i desitgem que aquesta llista de noms no s'allargui al llarg dels dies.
Ha entrat un virus a la ràdio que no hi ha cap manera que marxi.
Sí? A veure què. Bé, t'he de confessar que em sento superestranya com autopresentant la meva secció. És com una metasecció, és raríssim. Llavors et demano a veure si em pots fer... No sé, presenta'm... És que em sento molt rara.
Introdueixo el tema.
Gràcies, perquè clar, què vols? És que queda molt metasecció. Introdueix-me el tema,
perquè
sisplau.
Perquè avui dediquem la secció a un gran artista, perquè és que avui, saps què ha passat aquest migdia? Que familiars, amics i coneguts s'han reunit al tanatori de Sant Gervasi per acomiadar el músic Pau Riba. Entre els assistents hi ha vist, per exemple, els integrants de la companyia Elèctrica d'Arma, el poeta Enric Casasses, el membre de Los Galindos, Marcel Escolano, i com a representació institucional, per exemple, també hi ha anat el president Pere Aragonès i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. No sé si ell, Pau Riba, estaria gaire content d'aquestes visites, d'aquestes dues últimes visites.
Això crec que no ho podrem saber mai. El que jo sí que sé és que quan vaig pensar aquest tema, la veritat, vaig dir, mira, en Xavi serà dels pocs dies que no em dirà res, així que, sense crítiques al respecte, perquè no n'hi poden haver i no n'hi han, encetem aquest petit homenatge, dic petit perquè qualsevol cosa es queda curta al costat del gran cantant Pau Riba, amb una de les seves cançons icòniques, Noia de Porcellana.
Buscava una ànima dintre teu i això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent, una brisa de...
Fantàstica aquesta cançó. Si t'ho vaig dir, avui no tindries crítiques, perquè jo sóc... Diria que és el fan número 1 de Pau Riba d'aquest país.
S'ha de dir que sí, eh? Tot i que ahir vam arribar a la conclusió que podríem debatre a veure qui sap
fet,
més en aquest
vaig
sentit.
Vaig passar un diumenge molt, molt trist, perquè vaig saber la notícia, just llevar-me...
Sé per on va, perquè Instagram ha talat, Xavi.
Just llevar-me vaig encendre la ràdio, que de fet va ser a través de la ràdio que vaig descobrir jo Pau Riba. Va ser mitjans dels 90, el mític... Tu segurament no saps de què t'estic parlant.
Ja estem. Avui havíem dit que n'hi havia crítiques.
El mític tardà de Catalunya Ràdio, dels dissabtes a la tarda.
No sé de què em parles, però s'ha de dir que te'n vas...
Jo devia tenir...
Te'n vas assabentar molt aviat.
11 o 12 anys. Allà va ser on vaig descobrir la figura de
Pau Riba.
Riba.
Més enllà d'explicar-te com si fossis un avi que té 60 anys i té moltes experiències a dir, avui, Xavi, em sap greu dir-te que la Toscana, l'homenatge va per en Pau Riba, perquè Pau Riba era l'artista indomable, el trobador còsmic, l'artista total, l'últim hippie, també li havien dit, el primer transhumà, el compositor maleït, el mestre supersònic, l'aristòcrata solar i així un llarg etcètera. Així que avui toca acomiadar-nos de Pau Riba i, com hem dit, doncs qualsevol paraula, qualsevol cançó o qualsevol cosa quedarà sempre lluny d'aproximar-se doncs en la seva totalitat al llegat que ens ha deixat en Pau. De fet, en Pau Riba, el desembre del 2021, anunciava per les xarxes socials que patia un càncer de pàncreas, que els metges li deien que anava tard i que no tenia cura. Tot i això, ell sí que va decidir fer-se quimioteràpia i sempre ha anat a contracorrent, però sembla que a la vida s'hi aferrava amb força. I amb 73 anys, doncs el passat diumenge, com comentaves que te'n vas assabentar per la ràdio, ens deixava el gran, gran Pau Riba.
Tens la mirada ben transparent, de cel·lofana...
Clar, Port Rivera era una figura molt estramòtica i d'en 20 i pocs anys, quan hi ha una declaració que se li recorda molt i que, de fet, és de les millors que va poder fer Port Rivera a la seva història, és quan l'Àngel Casas, en un reportatge que va fer al Canet Rock, al mític Canet Rock, al festival del Maresme del 76, li va preguntar si ell ajudava a la cultura catalana. Pau Riba va dir això.
Creus que ajudes a la cultura catalana, tu?
Sí.
Fent què?
Destruint-la.
Claríssim, en Pau Riba, eh? Claríssim.
Clar, és evident, és que no hi hauria cultura catalana sense la contracultura del Pau Riba. Per tant, comentava abans, per això, és una opinió personal, que no sé si estaria gaire content de la visita que ha fet avui el president de la Generalitat. Recordem, evidentment, perquè Pau Riba no té una de les màximes reconeixements d'aquest país, que, per exemple, que és la Creu de Sant Jordi, que tampoc sé si l'hagués acceptat. Una figura com Pau Riba l'hauria de tenir pel que representa, perquè aleshores vol dir acceptar anar en contra dels seus principis.
Exacte, perquè Pau Riba és sinònim de contracultura i ha anat a contracorrent, bàsicament.
I tant, de fet, se'n va anar a Formentera, és una forma de viure i entendre la vida que mai va abandonar. De fet, hi ha gent que diu que mai va marxar de Formentera. És a dir, que hi va anar, però
la
mai va tornar, mai
va tornar de Formentera. Saps per què hi va anar a Formentera, Xavi?
Va fer un fill i un disc.
Sí, no, va fer dos fills a Formentera, en Pauet i en Caim.
I un disc.
I potser... Va fer dos fills, això sí que ho sabem, un disc també, però de fet va acabar a Formentera perquè en Pau Riba va preguntar a no sabem qui, algun conegut, escolta, on estan els hippies? I li van indicar, cap a Formentera? I sí,
perquè devia veure que aquí a Catalunya no n'hi havia ni un i devia dir, doncs me'n vaig cap a Formentera. El mític disc, Jo, la Donya i el Gripau, que el va fer allà a Formentera, acompanyat de la seva, clar, que era la seva dona aleshores, que era la Mercè Pastor, i amb qui va tenir els dos fills, en Pauet i en Caim. En Caim, per ser, que també s'ha dedicat a la música.
I que té un nom preciós. Caim és un nom preciós.
De l'Olma Giró. Posem cançons de Pau Riba,
posem
que és la millor manera de recordar-lo.
Sí.
Va fer tàndem amb un altre geni de la música d'aquest país, com és Pascal Comelat, que diu Taxista.
I potser el cel n'hi haurà, si no puc buscar el meu àngel guardià. Ja fa temps que no se'n para.
Aquesta cançó de Pau Riba amb el mític també Pascal Comelade, Taxista, Porta'm al cel, Déu-n'hi-do.
Mosques de colors es diu aquest disc.
Déu-n'hi-do, quines frases que tenia. Això sí, Xavi, deixa'm acabar aquesta secció amb una cançó que a mi em té el cor robat. Per la lletra, perquè crec que poques coses han traspassat tant l'ànima com aquestes lletres. Això és Nina de Miraguano, d'en Pau Riba i l'orquestra Fireluche, que durant els últims anys de la seva vida ja va estar col·laborant moltíssim. I atenció, perquè quan us dic que cal anar a l'ànima a les seves estrofes, és perquè cal anar a l'ànima.
La Maria s'adorm i a fora el vent la bressola. Rum, rum, entre les branques, una remor com de mar. La Maria s'adorm i desitjos i encanteris amagats a la panxa d'una nina li bressolen la son. Que el llit es converteixi en un...
Aquestes paraules no les va escriure Pau Riba, sinó en David Sarsanedes. De fet, sí que les va musicar Pau Riba. El disc Tants caps, tants joguets. Jo vull acabar aquest programa de l'Estel Migdia amb aquestes frases que diuen que no oblidis l'urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectis el seu cos, però vegis que només és una canoa. Uns versos que també passen perquè i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement, i que si t'enamores d'algú t'entrebanquis contínuament pel seu nom i que et digui t'estimo però no ho sé escriure. Que si te'n vas sentis a dir-te quan me mori enyoraré enyorar-te.
Que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis l'urgència del moment, que sentis...
I ara sí, amb un minut per endavant i en Pau Riba, que l'acabarà d'omplir. Moltes gràcies, Xavi.
Moltes gràcies. Un apunt. Abans de morir estava acabant un altre disc amb la Fireluche, que s'ha de sortir aviat.
Doncs l'escoltarem, el posarem. Moltes gràcies un dia més a tot l'equip tècnic, a tot l'equip de redacció que fa possible aquest programa. I ara us deixem amb l'equip d'Antoni Marín i el seu Tot anirà bé, perquè per dies com avui és molt necessari dir sí, tot anirà bé.
I que si t'enamores d'algú, t'entrebanquis contínuament amb el seu nom i que et digui t'estimo, però no ho sé escriure. I que quan us veieu, els vostres ulls